Són les 4 i 6 minuts, aquí estem, segona hora del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. No puc apartar la meva mirada del teu cabell. Núria, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Quina alegria.
Molt bé.
Quina alegria retrobar-te.
Molt bé.
Em falten les cafeteres. Has vingut amb unes arracades avui que són com CDs.
Mira, LPs.
LPs, és veritat. LPs
d'abans.
Però jo era molt fan de les teves arracades de cafetera.
De cafeteres, sí senyor, de cafeteres.
Fantàstiques. Que em deia la Glòria Galeano l'altre dia que ella tenia unes d'olles a pressió.
Ahà, però les cafeteres són molt antigues.
Molt antigues,
les cafeteres tenen més de 30 anys i les Orolei. O sigui, que s'imaginen... molta gent no sap ni el que és la Orolei, perquè, clar, deuen anar amb espressos i coses d'aquestes, però no. La Orolei de tota la vida.
Tenia moltes ganes que vinguessis al programa, tenia moltes ganes de parlar amb tranquil·litat, amb tu, del periodisme, de la teva vida, de les experiències que has tingut, que, a més... Jo que sempre t'he tingut, ho recordo molt bé, no? Perquè hem treballat junts molts anys i som amics.
Home, has estat el mio capo.
Sí, eh?
Molts anys hem treballat.
Sempre t'he tingut per una persona amb una capacitat d'estudi de l'actualitat espectacular, de saber tot el que passa, amb una autèntica fixació, no? Fixació en positiu, vull dir,
No sé si és positiu, però sí, enganxada sí que ho estic.
Sí, I he pensat, jo, seria meravellós que vingués la Núria a veure si ella, que ho segueix tot tan de prop, que ho mira tot tan de prop, entén alguna cosa. Perquè tenim una realitat entre les coses i unes altres. Sembla que ens haguem begut una mica l'enteniment, no, Núria?
No l'entenc i em sembla que no la vull entendre. Aquesta és la història. Jo només penso, estic veient... Ucraïna i Rússia. I veia l'altre dia uns macroquadros del que estan fent i dels diners que significa la destrucció. Bueno, i no parlem de morts. Milions i milions i milions, un i l'altre. Qui se'n beneficia d'això? Bueno, la mort és irrecuperable, perquè en veus aquells cossos, o estàs veient en directe, vas en metro amb el teu telèfon mòbil i estàs veient la guerra com si fos una telesèrie.
Sí, sí.
És indignant, és vomitiu. I aleshores, qui guanyarà? Doncs mira, les constructores i les fàbriques d'armes, així de bèstia. I mentrestant estan matant, matant, i matant, i matant.
I te n'adones molt que els éssers humans som molt petits, en realitat. No som part d'una xifra. Moltes vegades, ara fa una estona, veia un d'aquells titulars que passen ràpid, de que amb tot aquest conflicte entre Ucraïna i Rússia hi ha mort 150 nens. I clar, és una dada
nens,
que...
homes, dones, persones en definitiva. El que passa que a vegades els mitjans juguem en posar la imatge com fan uns i altres per tocar-te el cor, perquè evidentment quan poses un nen famèlic, un nen ferit, un nen que es mora de gana, et toca tot. Tu poses una persona gran, una persona de nostra edat, que està ferida, que es mora, dius, bueno, vale, ja ha viscut la seva vida, no? La reacció és molt diferent. Per això aquell nen aïlant... Recordes a les costes de la Mediterrània, quan arribaven els siris a tota aquella zona de Turquia, i el nen aïlant aquell mort a la platja, vestidet, un nen de 4 o 5 anys, ens va tocar el cor al món sencer.
Mm-hmm.
I quantes milers i milers i milers de morts i de pasteres hi ha encara a la Mediterrània? I segueixen.
Clar, clar. És brutal, eh? El currículum de la Núria Ribó és espectacular, no?
Home, perquè tinc molts anys.
No, perquè has fet moltes coses.
Clar.
No? I algunes de molt xules. Ser corresponsal. Ser corresponsal, jo crec que qualsevol periodista és realment el somni, no? Si ja, a més et donen la corresponsalia als Estats Units... Aquí, diguem que fas la travessa allò de 14 segur, no? És a dir...
Sí, no, per mi va ser molt maca. La veritat és que és una etapa absolutament meravellosa. Estats Units i després Anglaterra, però molt més curta. I Estats Units sempre és el paradigma de tot, de lo bo i del dolent, de la crítica, l'anticrítica, dels malparits i dels benparits, de la referència amb ciència, amb art, amb música, amb cinema i amb tot. I per rebentar-ho tot. O sigui, jo era molt antiamericana fa molts, molts anys. Però se'm va curar bastant.
Se'm va curar, no?
Se'm va curar
perquè,
bastant.
Home, el teu amor per Nova York és una cosa molt, molt evident, no? D'altra banda.
Sí, és més enllà d'Amèrica. Nova York és una... Com diuen molts americans, més del centre i d'altres zones, allò és Sodoma i Gomorra.
Yeah.
I molts diuen, com pot resistir viure aquí, estar allà a les platges de Califòrnia o en aquelles terres, les muntanyes, que té uns paisatges meravellosos, no? Doncs bé, aquella ciutat és densa, intensa, variada, multicolor, multiracial, multitot, i això dona una energia que no te l'acabes.
Està clar. Núria, quan tu eres corresponsal, clar, et va tocar explicar el desarmament justament entre,
sí,
amb el tema de Rússia, i, no?
Sí.
És al·lucinant, perquè sí, fixa't quines voltes dona el món, que mira quina situació tenim ara mateix, no?
Sí, sí. El desembre del 87, la primera cimera de la Unió Soviètica, perquè aleshores fins al 91 va ser la Unió Soviètica, i els Estats Units, per primera vegada. Jo acabava d'arribar i vaig entrar a la Casa Blanca, Reagan-Gorbachev, imagina't,
ja
quins dos pesos pesants allà. Hi havia periodistes de tot el món, aleshores 6.000 periodistes, ho recordo perfectament, seguint en directe a Washington el que significava el desarmament nuclear d'una banda i l'altra. I sí, es va fer, perquè era una borrada el que tenien, però tot i amb això continua sent la gran arma, una que ha aguantat la Guerra Freda durant 30 i pico d'anys, quasi 40 anys, i ara és la gran por que hi ha de veure si tenen nassos que són capaços de tornar, que poden, no? De tornar, no, perquè va haver només un Hiroshima i Nagasaki, i a vegades les proves que es fan, però vull dir apretar d'un país contra l'altre, no? La Unió Soviètica ha desaparegut, però no l'orgull de la Unió Soviètica que l'encarna d'alguna manera Putin i Rússia en aquests moments, no?
De fet, és segurament el que explica tot el que està passant ara, no?
Jo crec que hi pot ser-hi una part. És tan difícil entendre el que passa, per més que llegeixo i experts, com es pot fer tot això que es fa. I la veritat és que molts diuen que és l'enyorança del que significava la influència i el poder d'un imperi que va ser el soviètic, no? I sobretot, jo penso, i d'aquesta banda d'Occident, el malament que s'ha fet. En el moment que es desfà la Unió Soviètica, jo crec que Occident li dona una patada, no la considera. I és un animal ferit molt perillós. És a dir, el repartiment, el pacte de Varsovia que es va crear com a forma de plantar cara a l'OTAN, resulta que desapareix, però no, en canvi, no desapareix a l'Occident, al nostre pacte armat, d'alguna manera, no? I, bueno, jo crec que Estats Units és el gran responsable d'això, perquè l'OTAN, si és alguna cosa, és Estats Units. I som molts països a dintre, però el que té la paella pel mànec és Estats Units.
Anava a dir que estàs amb en Biden, amb tot això.
Home, Biden no crec que tingui un paper gaire fulgurant. Jo me n'alegro que hi hagi un demòcrata a la Casa Blanca després d'aquesta bèstia parda que ha significat Trump i que, a més, ha deixat...
I veurem si torna, no?
I que, si no torna ell, pot tornar al seu entorn, i, sí, sobretot, sí, va deixar plantada molta mala herba, i que aquesta mala herba existeix als Estats Units, no? Biden, jo... em fa molta ràbia, si fos americana, perquè, evidentment, sempre votaria abans per un home com aquest, encara que ha mantingut moltes coses de Trump. Però com ho està portant, no em sembla... Inclús em sorprèn que ells són els reis de la diplomàcia, i sobretot un president d'Estats Units, perquè té una influència i un poder que se'ns escapa de les mans, que parli de la forma que parla de Putin, encara que jo també ho penso, que és un malparit i que és un carnisser, que és un dictador. Però això ho puc dir jo, que no sóc ningú. No ho pot dir el president d'Estats Units, perquè mentre Macron intenta parlar amb ell, que és el que sembla que té via directa, etc., si tu amb l'altre l'estàs insultant d'aquesta manera, insisteixo, és un animal ferit des de fa molts anys, Putin. I d'aquí que vulgui recuperar aquest orgull de ser rus, com Trump va fer de ser americà, make America great again, no? Torna a fer Amèrica. I aquest, d'alguna manera, està enviant també el mateix missatge. Tornarem a fer Rússia forta. I això, el ciutadà, que està putejat, que hi ha uns nivells de pobresa molt baix, que l'economia no els hi va bé des de fa molts anys, necessites una mica d'aixecada d'ànim i aquesta orgull de sentir que el teu país és poderós com havia estat.
El món s'ha perdut una gran cosa perquè no haguem arribat a tenir Hillary Clinton com a presidenta dels Estats Units?
Jo crec que sí. Crec que sí perquè no era una dona d'esquerres, però una dona molt centrada. Era una dona que tenia, a part de la seva brillantor intel·lectual, reconeguda pel mateix Obama, que va dir que és la persona més brillant, inclús referint-se al seu marit i amb ell mateix, de l'època contemporània, està per descomptat que era. I és una dona molt negociadora, que es mou molt bé entre dos aigües, perquè a vegades això, bueno, quan s'està manant, no navegar entre dos aigües, entre 200, i baixar-se els pantalons molt més sovint del que un es pensa, perquè no es governa pels teus, es governa per molts més que els teus. I sobretot la paella pel mànec dels Estats Units ens agradi o no, continua sent un país poderós, tot i que tenim una Xina que li està allò rascant molt i molt el terreny, i que ho saben molt bé, i per això hi ha també aquesta mena d'incertesa, inseguretat, i etc. Però tot i amb això, Estats Units continua sent un gran poder, i Hillary crec que ho hagués... Aquesta cosa de, anava a dir de dona, que no es pot generalitzar mai, però que penso que són més negociadores en el fons, i no, ara no em sortirà amb la Thatcher o amb aquest, però la dona negociant, ho veus amb molts càrrecs mitjans alts en aquests moments que la societat comença, negocien, parlen, jo crec que hi ha una altra forma d'enfocar les coses i entenen que el 100% de res no existeix.
Veient segons quin comportament, podríem dir més cervell i menys estómac, no?
Exacte, exacte. Exacte. Menys testosterona.
Exacte, no?
Exacte.
Sí, sí. Què té Hillary Clinton que et fascina fins al punt d'haver-li dedicat dos llibres?
Home, perquè va ser la primera dona amb grans possibilitats d'arribar a la presidència, inclús durant els mandats del seu marit, que es veia que era una dona molt potent. Una dona que en Estats Units, en aquella època, primers dels 90, fos capaç de parlar de la forma que parlava. Quan van començar a sortir els escàndols del seu marit, amb senyores i de sexe i no sé què, recordaré sempre aquell dia després de la Super Bowl una entrevista multimilionària d'audiència que va dir als dos: si no us agrada, no el voteu. Això és impensable als Estats Units i a molts països del món, ho hem dit. Ell, la seva vida, la nostra vida, no us importa, en el fons, a vosaltres. És igual, això... I ella deia, avui ara som un equip, som un team, som un equip. Aquesta és la història. I penso que va plantar cara, d'alguna manera, molt lentament, perquè també feia moltes marxes enrere, que és el que s'ha de fer, perquè governar un país d'aquestes dimensions i, a més, de diferents formes de pensar i tan oposades i tan, a vegades, radicals, doncs has de tenir un... I jo penso que era la dona una mica putona. Saps? Allò que anava fent camins, anava fent consensos, i crec que va ser molt, molt important pel seu marit, pel Bill Clinton, tot i que va haver-hi, evidentment, algunes cagades que el sistema en aquell moment no li va permetre. Vull dir, ella fer la reforma sanitària que va fracassar, aleshores va anar en contra del seu marit, que a les midterm elections va perdre les càmeres, etc. I ella la van separar una mica de la primera fila de la política i la van separar. I és veritat que encara potser el país no estava preparat per una dona tan potent. Amb el temps es manifesta que, evidentment, ho hagués pogut ser, i, evidentment, veient un tram, més que me'n faig creus, li dono un 1.000 a Obama, que jo no era partidària d'Obama, li dono un 1.000 a Obama comparat amb aquest desfici de personatge que va portar el país a l'abisme, vaja, a l'abisme.
Deies, em sembla interessant la frase, que probablement el país encara no estava preparat per una dona. La pregunta és quan estarà preparat aquell país o qualsevol altre país.
Fixa't
que, efectivament, anem fent passes importants, però encara... O sigui, Angela Merkel, Margaret Thatcher, efectivament. Però el lideratge femení... encara ens costa de pair, ja no només des d'un punt de vista governamental. Abans d'ahir, em sembla que va ser, abans d'ahir. I mira que jo soc un tio feminista, i mira que faig l'esforç diari i tal,
sí,
però vam estar parlant amb una periodista polonesa que estava a Kiev. D'entrada, és com que t'estranya que sigui una dona la que és la corresponsal de guerra, m'entens? És a dir, tu vas ser una pionera.
No, però jo no estava de guerra, jo
no
estava en un país supercivilitzat.
Sí,
No. I ara,
no,
mira, la Mònica Bernabé està ple de dones que estan en primera línia aquests dies, les veiem.
El que vull
dir
és que tu vas ser una pionera en el tema de les corresponsalies a Espanya.
No, la Calaf, jo, que l'admiro, que és amiga, i ella sí que ha estat arreu del món, a tants països que... Home, jo m'hagués pogut continuar, el que passa és que em van fotre fora de Televisió Espanyola, aquesta és la...
A tothom, la que van fer fora un dia o un altre, d'aquella casa... Segons qui hi hagi.
No, jo penso que la Calaf és la gran corresponsal d'aquest país, la que ha donat la volta, que té una experiència i, a més, una visió i una intel·ligència que l'admiro i l'estimo, vull dir, no, no com a professional, sinó com a amiga, també.
Diríem que qualsevol persona que coneix també Rosa Maria Calaf passa el mateix que amb la Núria Ribó, de debò, eh? Tothom l'admira i tothom l'estima. Efectivament, per què? Per què és així? Periodistes de raça, de sempre, de tota la vida, que heu mamat el periodisme en primera línia i que heu assistit a tota l'evolució o involució, vés a saber, no?, del periodisme en els últims anys. Fixa't que justament abans a la tertúlia en parlàvem, no?, d'aquesta història, si ens cal reflexió, si ens cal... Si no anem massa ràpids, si l'arribada de les noves tecnologies que havien d'ajudar-nos a tots, amb més accés a la informació, amb més facilitat de comunicació, etcètera, etcètera, si en realitat això està fent un efecte positiu en la professió, o potser diguem que l'efecte zapping d'una banda, l'efecte dels clics que necessiten els diaris d'una altra per vendre més publicitat, si tot això ens hi està jugant en contra des del punt de vista periodístic.
Aquesta és la reflexió que jo crec que fan tots els periodistes, fem tots, fa la societat, perquè com a societat no cal ser periodista per veure que aquesta rapidesa, aquest clic, aquesta màquina, quan tu veus un nen d'una criatura d'un any o dos que està posant el dit sobre un mòbil i que i espera aquell impacte, a mi em posa la pell de gallina, perquè clar, estem escoltant que realment l'impacte que pot tenir ja des del punt de vista físic, la llum, i com funcionen aquestes criatures. Doncs bé, per nosaltres, jo que penso que és com l'armament nuclear, que té una part terrible i l'altra part que és positiva. Com totes les coses, i dius, com arribes al punt mig? Com pots arribar a utilitzar aquestes tecnologies que et donen l'abast, l'arribada a l'altra punta del món que abans no aconseguies, que pots arribar a dir-li a l'altre, mira què està passant, i conscienciar-lo i aixecar-lo, que és el que està fent aquests grans moviments de massa sense conèixer-nos, que això abans era impensable. Impensable. Ara estem no vivint el minut, vivint el segon, aquesta guerra que a mi és el que em fa una mica de por i angúnia per la utilització que em fan els mitjans, perquè només es medeix, ja penso, amb audiència, és que jo vaig al metro i la miro, i si vull la veig en directe.
Clar, clar.
M'entens? Estan allà i és necessari tot això? M'acostumo a veure aquest mort, igual que la violència domèstica, la violència de gènere, domèstica no, de gènere.
Sí, sí.
La violència aquesta que ens convertim en un número, en un número, en un número, i ho dones per descomptat. Jo recordo quan els assassinats d'ETA, cada vegada que n'hi havia un, sortíem al carrer. Jo sempre ho deia. Avui han assassinat una altra dona, han assassinat una altra dona. No sortíem al carrer, ni hem sortit al carrer cada vegada que assassinen una dona. Quan ETA matava, sortíem al carrer. Aleshores, com fem aquesta distinció? Com podem aprofitar? No? És una reflexió que em faig i que se'm fa difícil. Al mateix temps veig que aquesta guerra dona audiència, si dona audiència vol dir que dona diners. Com ho va fer-ho la pandèmia, la Covid, és que hi havia els programes de 3 hores, eren 2 hores 59 minuts parlant de la Covid, semblava no existir res més al món. Tinc tots aquests interrogants encara ara, després de mil anys fent periodisme.
I el procés? Perquè bueno, ha passat una mica el mateix, no?
Bueno,
durant uns anys...
No hi havia altra cosa.
I a
no
més havia... a més, un excés d'influència, segurament, no? Entre, o massa tentacles entre periodisme i política, no?
Bueno, és que quan els mitjans, que al fi i al cap és una empresa, veu el que dongui audiència, és tot per l'audiència. Ens agradi o no ens agradi, siguin públiques o no públiques. Les no públiques, les privades, és molt més terrible. Evidentment, perquè l'empresa pública, tant la ràdio com la televisió, té una normativa, té unes formes, inclús a nivell laboral i a nivell de sous, que són iguals, cosa que no passa en la privada. Però és veritat que també l'audiència compta. També hi ha publicitat, vull dir, si bé a Ràdio Nacional no n'hi ha, a la televisió espanyola sí, o les televisions n'hi ha, a TV3, Catalunya Ràdio, a Ràdio 4, vull dir, la han de viure, i cada vegada s'estrenyen més els pressupostos i es fa molt difícil perquè els pressupostos, tant a TV3 com a l'espanyola com a la catalana, estic parlant, és exactament igual. He treballat i treballo a les dues, col·laboro d'alguna manera encara. I veus que els punts són els mateixos. L'empresa, uns amb certa ètica, busquen fer beneficis. I els beneficis de vegades costen. Costen i tenen un preu. I si tu no arribes a una audiència, aquell programa que tu creus, sí, però mira, estàs conscienciant, estàs fent això, estàs fent pedagogia. I se'ns foten a riure perquè et diuen, i quina audiència tens? Next. Cling, cling, fora. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. El mercat és salvatge. i el mercat engulla tothom.
És el món entès des de la filosofia del Twitter, no? D'alguna manera, no? A mi, quan escolto algú que em diu que s'informa per Twitter, és una cosa que sempre m'ha costat, perquè, compte, informar-se per Twitter no és veure un tuit que et porta un clic, que et porta un diari, perquè això ja no és informar-se per Twitter. Això ja, a través de Twitter, arribes al diari. No, no, jo dic llegir-se els quatre titulars i arribar a les grans conclusions a través d'aquests quatre titulars.
El ciutadà normal i corrent ho puc entendre i ho respecto, i a més dius, mira, quan més, almenys com a mínim té quants inputs al dia, que no són dos notícies, sinó que veu 10 titulars i sap que passen 10 en coses i després potser en desenvolupa alguna. Però quan veig que un polític o una política, un responsable, contesta a través de Twitter una qüestió política. Avui, l'últim que he sentit aquest migdia, mentre escoltava la informació, el president de l'Aragó respecte als Jocs Olímpics, Aragó, Catalunya, no sé què, que s'han reunit a Madrid i no hi ha anat, que ja els hi ha plantat cara, bla, 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 bla. I diu, els altres li han dit, bueno, ho donem per bo, no estàs aquí, però com que ja havies dit que sí, i l'altre contesta per Twitter. Dius, li envia un tuit, diu, excuse me, aquesta és la forma de tractar uns Jocs Olímpics o una negociació seriosa a través del Twitter? Em sembla que o fas una declaració pública, fas una roda de premsa o envies la teva carta als presidents del que sigui del Comitè Olímpic o de Catalunya o qui sigui els que es reuneixin, però aquesta és l'última, ho fan tots, ho fan tots. I dius, però què és això? Quan més curt i més ràpid, i després amb això, sota els 140 caràcters, van dir, bueno, és que després volia dir que això, clar, només ha sigut... Llavors sempre es troben excuses per poder ampliar o no ampliar o rebutjar allò, perquè en tan poc espai no ha estat ben interpretat, m'entens?
Jo tinc una... Jo, deixa'm dir-te que amb el pas dels anys, cada vegada m'estic tornant més, de veritat, més optimista. Sí. De fet, mira, quan em va trucar a aquesta casa, el nom del programa, tot anirà bé.
Oh, sí.
Eh? O sigui, perquè estic convençut, a més, que això serà així. I tinc últimament una molt particular teoria de que som víctimes de la nostra absoluta ignorància. És a dir, de sobte ens vam posar, ja una mica grandets, un telèfon a les mans que, a més, ens permetia connectar tot arreu, i ens hem deixat endur per una tecnologia a la que no estàvem preparats per assumir. Però les properes generacions ja estaran més preparades que nosaltres. I segurament una de les coses, igual que, per exemple, fa pocs dies teníem en aquest programa el president de la PIMEC, no? El senyor Antoni Cañete, i em va encantar, perquè el senyor Antoni Cañete a cada tres paraules estava utilitzant la paraula ètica. De la necessitat de que l'ètica arribi als grans acords empresarials, estigui present als convenis col·lectius i de més. De la mateixa manera que, efectivament, comencem a adonar-nos d'això, probablement cada vegada més ens adonarem que per entendre la realitat cal una paraula, que de fet és una paraula que amaga en realitat una necessitat social, que és la reflexió. El no creure'ns el primer que ens diuen, el no fer dels informatius un sàlvame, sinó de fer als informatius un espai de referència en el que efectivament anar a consultar per créixer com a persones i per entendre realment el que està passant, no? Massa optimista?
Jo crec que s'ha de ser optimista, jo ho soc. Jo sempre veig el got mig ple i em posa nerviosa i ho porto malament la gent que és negativa, vol dir pessimista. I penso que ho passen malament, fins i tot influeix en la pròpia salut física, i no et dic mental, no? Perquè si tu sempre veus aquella inclinació a veure la història negativa, com ets capaç d'aixecar-te, sortir al carrer i fer coses? Si en el fons dius, mira, pot venir un míssil, mira, aquests pobres que estan morint, mira, si cada vegada anem a pitjor. Bueno, mira les altres parts que anem millor. En fi, jo sempre continuo batallant sobre els drets de les dones i només la igualtat, o sigui... Jo sóc feminista perquè vull la igualtat, cosa que abans no, jo feminisme no em volia posar aquesta etiqueta de feminisme perquè feminista perquè em passava, bueno, ja està, jo porto la meva vida, la defenso com a persona que sóc i coincideix que, mira, de sobte sóc dona i el mateix dret que tu, és que jo no m'ho plantejava d'una altra manera, no? Però jo crec que l'optimisme dona una energia i l'energia és positiva i el que és positiu reverbera en tot el cos, des de la punta del dit a la punta del pèl.
Qui és feminista ho és sempre, dins el que serien les polítiques. Està apuntant aquí polítiques reals i polítiques d'aparador. Està apuntant aquestes dues frases, no? Vull dir, tu respires i desprens feminisme, no? Que és una cosa a la que jo també aspiro, no? Com deia molt bé l'altre dia, jo sóc aliat del feminisme, no? Un amic meu que l'altre dia ho comentàvem aquí amb la Gemma Lienas, no? Que diu que un home no hauria de dir mai que és feminista, perquè això només correspon realment a les dones com a lluita. Nosaltres hem de dir que som aliats del feminisme. M'agrada molt,
bueno,
aquesta... M'agrada molt, no? Com a concepte,
sí,
perquè
sí,
ho vaig trobar molt...
Sí, sí.
Empíricament molt xulo, no? Però fixa't, t'ho deia, perquè fixa't que aquesta setmana ens hem posat tots a la medalla de feministes, amb el tema del partit de futbol entre el Barça, que és molt xulo. Però deia el Josep Martí Blanc l'altre dia, no? Deia, però el que cal és que ho fem de debò. És a dir, cal de debò que construïm uns equips a tot arreu, que no estiguem parlant de que tenim un Barça fantàstic, que ningú interpreti una crítica en les meves paraules sobre aquest Barça, que és absolutament meravellós, no? Però necessitem que hi hagi un Barça, un Madrid, un Espanyol, un...
I que no ens deixem enlluernar pel 91.553 llocs ocupats amb un partit de dones. Que no ens deixem enlluernar. I l'altre dia ho deia, bueno, la Lloberes mateix, que és una dona esportista, que és una dona canyera, que diu, és que no ho veieu? Us deixeu emportar, diguéssim, per aquesta xifra i no sé què. A l'esport de dones continua sense interessar. M'entens? Encara no té la força. Portem un temps que el Barça de dones està en algunes planes de les pàgines d'esport una mica més endavant i li donen més espai, m'entens? Fins i tot, i clar, amb això és com avui és el dia de les dones, avui és el dia de no sé què, de ballar i cantar. I en un dia amb això passem. No, evidentment, és un èxit, i aquest èxit no el treu ningú, perquè això vol dir que omplir un camp és prou important, però tot i amb això no ens deixem enlluernar per això. Això ha de ser una lluita de dia a dia. I a més, deixa'm que acabi... Sempre els homes que diuen soc feminista, m'és igual com ho dieu. Però jo penso que les dones hem fet i estem fent molt. Però falta la vostra petjada d'una forma espectacular. Sou vosaltres el que heu de sortir a carregar-vos al veí del costat quan fa barbaritats, a l'home del costat que és el teu. Nosaltres ja ho diem cada dia, però tu tens més força de dir-li a l'altre, què t'has cregut, tu, mocós de merda? Però què dius? Si m'estàs fent quedar a mi malament, m'estàs trepitjant. Jo, com a home, em sentiria malament si un altre home actués com actua, com un animal absolutament descerebrat. Aleshores, et fa sentir malament com a... Planteu-li cara, i si les dones hi han assassinats, surt quan al carrer a protestar. Jo crec que el gran pas endavant el teniu que fer vosaltres. Això jo porto temps repetit. Nosaltres seguirem, però tenim també un límit, i crec que ara el gran pas l'heu de donar vosaltres, els homes.
Antonio Fornés, què tal? Bona tarda, Antonio.
Molt bona tarda.
Arriba i moldre'm.
Això mateix.
Us coneixíeu?
No.
Us heu de conèixer.
Ja estamos en ello, mira.
Núria Ribó.
A metro i mig.
Antonio Fornés és el nostre filòsof. Tenim un filòsof en aquest programa. M'agrada molt això d'Antonio, és el nostre filòsof. És el meu metge, és el meu filòsof.
Clar, exacte.
És guai, això, és el meu filòsof.
Home, i tant, innecessari.
Doncs jo vaig a classes de filosofia a l'Elizalde, tot molt divulgatiu, molt aquests nivells més senzills, però m'agrada, i faig filosofia. Estic fent ara, aquest trimestre m'he tornat a apuntar, i sobretot sobre grans temes i aplicada de començar a parlar de l'antiguitat i tot això, que està molt bé, i saber quins són, i saber les línies dels grans filòsofs, no? Però les grans preguntes que es fem avui en dia, no? Sobre o feminisme o el racisme o no sé què, i com estem...
Justament la setmana passada, no era?
L'anterior vam parlar.
Doncs mira, el curs consisteix en els grans interrogants que cada dia ens fem en la vida quotidiana. Llavors, analitzats d'aquest punt de vista, doncs aquest filòsof pensa així, aquest no sé quantos, i això, i és superinteressant.
Clar, és que la filosofia, jo sempre dic, parla de la vida real, o sigui, dels problemes dels éssers humans, no parla de res abstracte. Per això me n'alegro que encara hi ha gent que estudia filosofia, i per això és un drama que cada vegada estigui menys present i la vulguin treure a totes bandes. No?
Anava a ser mala persona, una mica provocador, filosofia, estudia filosofia encara que pot, no? Ara que encara pot, no, Antonio?
Al final acabaran prohibint-ho, això.
Està una mica enfadat l'Antonio Fornés, ja els dic ara, amb això de que volen alterar el currículum escolar i treure filosofia. Deixa'm dir-te que jo estic completament d'acord amb tu, amb això. No és que han dit, ui, us discutireu. No, estic totalment d'acord amb això.
Sí.
Totalment d'acord.
Sí.
Núria, encara el... Deixa'm fer-te una pregunta, tinc moltes ganes. Encara el gin tònic de debò...
Sí!
Es fa només... Era amb Giró?
Giró. A mi és la que m'agrada, eh? I Schweppes, sí, sí. Ara, si et volen la fibertrici, però més avall de Schweppes, no. I amb un trosset de llimona. I res de tonteries, de pepinos, i ni maduixes, ni històries patateres. Res, el gin tònic clàssic, m'encanta.
Sí,
Em continua agradant, ja fa 2000 anys.
És que sempre ho recordo, i a més ho explico, Dic, no, no. O sigui, a mi quan em diuen, no, és que el gin tònic es fa, dic, no. La Núria Ribó sempre diu que el gin tònic de debò amb Giró i Schweppes.
Mira, vaig voler posar gin tònic a un programa de Catalunya Ràdio d'entrevistes que ve els dissabtes a la nit i es veu que no va agradar. Però vaig posar gin tònic, vaig fer la proposta...
Tu saps com es va dir?
Es deia gin
tònic. Crec, ara diré una cosa que no la saps. Mira que hi ha poques coses meves que tu no sàpigues.
Home.
Poques. Tu saps com es va dir el meu primer programa de ràdio?
No.
Gin con Toni.
Gin con Toni. Ah,
que
bo!
T'ho juro. Dissabtes a la tarda, premiada del ràdio. Tenia jo 14 anys. Pobret
meu. Gin con Toni.
14
anys. No, que maco, que maco.
Has vist?
Que maco.
Si és que estem...
Gin tònic, sí, sí.
Núria Ribó, estic feliç de trobar-te.
Gin,
fem uns gins amb el que sigui un dia d'aquests.
Vinga.
Uns beures.
Tot anirà millor si fem gin tònic.
Perfecte. Gràcies, guapa.
Bona tarda.
La Núria Ribó.